www.radioavellanes.org. Vine al monestir de les Avellanes i viu la història.
Ràdio Estel.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels Focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres, avui dimecres 8 de juny.
Sí, efectivament. I la setmana vinent, amics, abans que ens tornem a sentir, tenim una cita amb tots vosaltres, oients de Ràdio Estel i els lectors de Catalunya Cristiana.
És clar, per tots els amics d'aquests mitjans, tenim la cinquena edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, dimarts que ve, 14 de juny. Ja sabeu, començarem a les 19:30 amb la projecció del documental La caja de cerillas, al cinema comèdia de Barcelona. I a les 21 hi ha el sopar a l'hotel Avenida Palas, a la Gran Via de les Corts Catalanes.
I, com sabem, l'acte serà presidit per Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arquebisbe de Barcelona, i els conductors o presentadors seran el Tomàs Molina, l'home del temps, i la germana teresiana Vicky Molins.
Sí, tota la informació la trobeu als webs de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Animeu-vos a participar, que encara hi ha lloc.
Sí, i ara anem per feina. Estem començant ja un nou programa que, com sempre, es fa gràcies a vosaltres, amics oients, que escolteu, i al nostre tècnic de so, que avui és en Mario Ramírez, a la Maria Jesús Dorca, que gestiona el Twitter i el correu electrònic, a l'Antoni Pedregosa i a nosaltres, en Pablo Gómez i
Lluís Antoñana. En un momentet us presentem de seguida els nostres convidats. No marxeu.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Bits, conèixer per estimar. Aquest és el títol de la Mariàpolis 2016, que tindrà lloc a Logroño de l'1 al 5 d'agost. Aquesta, la Mariàpolis, és una de les iniciatives més típiques del moviment dels Focolars, amb una tradició de gairebé 60 anys. Bueno, encara no hi arriba ben bé, però falta poquet, no, Amparo?
Sí, potser alguns dels oients d'En Clau de Fraternitat n'hauran sentit parlar, però segurament molts d'altres no. Per aquest motiu, tenim avui dos convidats amb els quals parlarem de les Mariàpolis en general i de la del proper estiu en particular, a Logroño. Tenim dues persones, una a l'estudi i l'altra al telèfon. Saludem i donem la benvinguda a l'Aurelio Cerviño, que ens acompanya a l'estudi.
Bona nit i moltes gràcies per aquesta invitació.
Bona nit, Aurelio. Bé, doncs, també volem saludar, naturalment, a la Irene Martín, que està a l'altra banda del telèfon i ens parla des de Castelló. Bona nit, Irene.
Bona nit, què tal, com esteu?
Molt bé, molt bé.
Doncs tenim aquí a l'Aurelio i a la Irene perquè estan participant en l'organització d'aquest acte, aquest esdeveniment, que és la Mariàpolis. Però la cosa primera jo crec que és començar pel principi, no? Què és la Mariàpolis, Aurelio?
A veure, sí, bueno, en 5 cèntims podem dir que és el clàssic del moviment dels Focolars, per dir-ho així, no? És l'aplec número 1 que fem al moviment dels Focolars. Ben segur que vosaltres ja heu explicat aquí, i jo he sentit, de fet, a vegades el vostre programa, activitats i coses que fa el moviment del Focolar a casa nostra, arreu del món. Però la Mariàpolis és, diguem-ne, aquesta convivència d'estiu que caracteritza una de les coses que es fa al moviment del Focolar i que van començar el 1949 i es fan arreu del món, amb els formats més, potser, diversos que cada cultura i en cada país també dona, no?
I has dit que van començar en 1949... Sí, i aquí a casa nostra, diguéssim, des de quan
La primera Mariàpolis va fer a Solsona, justament a la província de Lleida, el 1959 o 60.
No, sí. Més tard del 59 devia ser. perquè l'any 1960, que justament després ho comentaré jo també, jo vaig anar a una Mariàpoli a Friburgo. O sigui que aquí devia ser a Solsona...
A 64, tens raó. Sí.
Molt
perquè
bé,
de
molt
fet,
bé,
sí, perfecte, nosaltres... Perfecte.
Tu hi eres, Aurelio, en aquella...
No, no malauradament. No,
sí, jo sí que hi era, a Solsona.
Ah, mira.
Però no me'n recordava de l'any.
El 1964.
Sí, sí.
I de fet, bueno, ara enganxo una anècdota, però... quan vam celebrar aquí el 50è aniversari de l'arribada del moviment dels Foculars a casa nostra, a Catalunya, vam fer una excursió a Solsona, justament per revivir això, no?, tot el lloc de la primera Mariàpolis a casa nostra i a tota Espanya, per cert.
Irene, ens sents?
Sí,
perfecte. Escolta, tu vius a Castelló, tu ets de Castelló. Allà
sí.
També s'han celebrat Mariàpolis, oi?
Sí, també se n'han celebrat.
I tu has participat o a quantes has participat? Una mica explica'ns quin és el record de la teva primera Mariàpolis.
Doncs a Castelló jo no vaig estar perquè no coneixia el moviment i potser també era una mica més jove. I a la primera... Mariàpolis, que jo recordé, vaig anar a Tortosa. Tenia uns 15 anys. Una amiga em va convidar i la veritat és que l'únic que tenia ganes era de sortir de casa i no tenia cap pretensió. I jo crec que és una de les claus també, no tenir cap pretensió quan vas a la Mariàpolis. En arribar la meva amiga, jo no coneixia ningú, només era la meva amiga, em va deixar i em va dir... és que jo formo part del conjunt musical que anima la Mariàpolis, així que t'hauràs de buscar una mica la vida, no? I em va deixar allà a la porta del seminari de Tortosa i de sobte va anar apropant-se gent jove i s'anava presentant. Vaja, que en un plis ja estava tota envoltada de gent, en un grup i totalment integrada, com si em sentia com si sempre hagués estat allí enmig d'aquella gent. Una acollida sense precedents, no? Espectacular. Em sentia allí com de la família. També em va cridar molt l'atenció escoltar coses que la veritat és que sempre les havia sentit, no? Aquella del Déu que és amor i tal, això ho havia sentit sempre, tota la vida, però de sobte vaig començar a descobrir una nova dimensió més pràctica i més palpable, no? De si el Déu amor estava així a les altures, però estàvem parlant de coses que jo podia fer, no? D'estimar i de coses del meu abast, com posar aigua a la taula o ajudar el que tenia al costat, i tot allò em va començar a cridar molt l'atenció.
Un amor concret de cada dia, no, Irene?
Sí.
Molt bé. I Aurelio, perquè, bueno, Aurelio, tu ets argentí, segons m'han dit. La teva primera Mariàpoli, no sé on va ser. Potser va ser Argentina?
Probablement a Còrdoba, perquè era segurament molt petit.
A Còrdoba d'Argentina.
Sí. Perquè allà no tinc així un record molt fresc, perquè jo vaig anar amb la meva família, no? Vull dir, els meus pares van conèixer aquesta espiritualitat i en participaven els grups de famílies, i llavors eren molt petits, potser tenia 6 o 7 anys, i llavors... Que de fet és un també dels punts forts que voldria subratllar de les Mariàpolis. És un lloc molt i molt adient per anar amb tota la família, perquè hi ha activitats molt específiques per als nens, i després també per als joves, per la gent gran. Vull dir que penso que és una de les coses que fa que una Mariàpolis sigui una cosa una mica única, que tothom pot trobar el seu lloc, pot trobar també la seva activitat. No parlem aquí de passar-nos hores i hores i hores a la cadira i escoltant conferències. És un programa també molt dinàmic, amb excursions, amb després també amb moments de conferència per als més grans, però després també a la nit, amb alguns moments de musicals, amb coses també obertes a la ciutat. En fi, hi ha un ventall de possibilitats força interessant.
Molt bé. Irene, i a propòsit del que deia ara Aurelio, no?, de la seva experiència tan petit, etcètera, això, no?, dir, qui pot participar a la Mariàpolis? A banda de persones de totes les edats, ja ho tenim comprovat, segons el que ens deia. Però qualsevol pot participar o només esperar la gent dels foculars? O ens expliques una miqueta això com va?
Sí, totes les persones de qualsevol edat estem preparant programes per a joves, per a adolescents, per a nens també. També tenim guarderia per a gent adulta. El més important és que tinguin ganes de conèixer, d'escoltar, de dialogar, de descobrir com sí, és possible la unitat en una societat tan diversa com és aquesta, la nostra.
No, és que m'hi ha la pregunta, com tu dius, és així, no?, que tothom pot anar-hi. Inclús una persona, per exemple, no sé, que no sigui creient, que però haguéssim parlat, o no, quedaria fora de lloc.
La veritat és que estaria superbenvinguda, perquè estem preparant un programa... així, per mostrar que és possible, no?, la unitat en la diversitat. En la diversitat, de, per exemple, no?, de religió o inclús de no religió, de l'ateisme. Uh-huh. Així que inclús els moments que podríem dir que hi hagués alguna missa o alguna cosa, estem tractant de preparar altres programes alternatius per a la gent que no siga creient. I també estem pensant de fer una espècie de moment per la pau, que no tampoc tingui aquestes característiques únicas i exclusivament cristianes, sinó que també estiguen més obertes a altres religions i a gent atea també, que tingui aquest ideal, no?, de la fraternitat universal i...
Exacte. Ara m'estaves traient les paraules de la boca, perquè estava dir que això sona molt universal i molt de fraternitat, no?
Sí, sí, sí. Volem donar-li un caràcter així.
Molt bé. I tornant al títol que abans hem esmentat, Units, conèixer per estimar, aquest és el títol que té la Mariàpolis 2017. Què vol dir això, Aurelio? De què va? O quina és la temàtica, en el fons, que hi ha darrere d'aquest títol?
Sí, a veure... Cada Mariàpolis tracta d'enfocar, no?, de tenir un tema, alguna cosa que pugui ser com una mena de guia d'aquests dies. És veritat que la intuïció de Chiara Lubich, la fundadora del moviment del Focular, va ser crear un espai on l'única llei, per dir-ho així, o l'únic objectiu sigui estimar-se els uns als altres. I aquesta era una mica la idea, o aquesta és l'inspiració de les Mariàpolis. Però després, amb el pas del temps, i també amb una organització, diguem-ne que amb una mica més també de feina, perquè organitzava una convivència, per dir-ho així, o un aplec per 1.000 persones, té tota una part de logística.
1.000 persones?
Bé, 800, 1.000, els últims anys... Sí, s'han fet Mariàpolis al voltant d'aquest nombre, no? 700, 800, 1.000 a Terol, uh-huh, una mica més fins i tot. Uh-huh. Per tant, com deia, el fil d'aquesta Mariàpolis, per exemple, l'última que es va fer a casa nostra, a la Seu d'Urgell, el 2013, tenia com a eslògan diàleg a 360 graus. I era amb aquest terrenà de dir, bueno, a veure, com podem fer-ho per dialogar, per contactar amb tothom, per fer un discurs també inclusiu, no? No. I llavors, aquesta manera, pues, una mica la idea és això que deia l'Irene abans, de la unitat i la diversitat. Però dèiem, bueno, dit així, ho hem sentit, o ho sentim a vegades fins i tot a l'entorn polític o en altres espais... Però dèiem, per què no diem una cosa una miqueta més concreta, no? I ha sortit això de units, que és una mica unitat en la diversitat, però conèixer per estimar. Vull dir, donar de seguida una clau d'interpretació i una clau també, una actitud per arribar a la Mariàpolis, que és aquesta de dir, si no coneixes l'altre, si no coneixes l'altra cultura, si no t'obres, si no et poses en una actitud també d'acollida, és molt difícil després viure això d'unitat en la diversitat o poder fer una experiència autèntica de diàleg també. I llavors una mica va per aquí la
molt
proposta.
Bé. Fantàstic, sense. Està acabant el temps de la nostra entrevista, però no podem deixar de pensar que alguns dels nostres oients els estigui interessant de debò. La Mariàpolis, que té lloc a Logronyo, de l'1 al 5 d'agost. I, per tant, Irene, què ha de fer un si li interessa? Com s'apunta?
Doncs entrant a la pàgina web www.focolares.es. També pot escriure un correu electrònic a secretariamariapolis@focolares.org. I també trucant al telèfon 638-525-831. I hi ha un altre telèfon que és el 638-308-460.
Molt bé, hi ha moltes dades aquí, però segur que la gent no es perdrà si entra en www.focolares.es i allà ben gros apareix la publicitat sobre la Mariàpolis a Logronyo.
Sí, sí, sí.
Perfecte, per tant, ahí ho trobeu tot. En una frase breu, en plan eslògan, què diríeu, o sigui, per què recomanaríeu als nostres oients de viure la Mariàpolis? Què els diríeu per acabar de convidar-los a venir? A veure, qui vol començar? Aurelio, que el tinc aquí.
Jo diria que és un lloc on un pot de debò tastar i fer experiència d'una societat diversa i sobretot també que un món diferent és possible. Sí, diria això.
Molt bé. Irene, tu què vols dir?
Yo también comparteixo el que ha dit Aurelio, es experimentar. Si vols experimentar totes aquestes coses que m'han anat dient, que la unitat és possible a nivell mundial i també a nivell de casa, d'estar per casa.
Molt bé. Fantàstic.
Bueno, doncs està clar que la Mariàpolis és sobretot una experiència, no?
Sí, és una experiència.
I em sembla que ara ja el temps ens acaba. Aquí estaríem parlant de la Mariàpolis, un tema apassionant.
Sí.
Però ens hem de donar les gràcies. Moltes gràcies, Aurelio. Irene, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I, bueno, la veritat és que ens heu posat el cuc dins del cor, no?
Sí.
Per anar a Logronyo, a viure una experiència de fraternitat com la Mariàpolis. Jo crec que sí, que ens hi veurem, eh?
Doncs vinga. Ens hi veurem
allà. Molt
bé. Bona nit.
Gràcies. Bona nit.
Bona nit, Irene. Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
En clau de fraternitat, cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula de vida.
Avui llegirem el comentari a una cita bíblica que Kiera Lubick, la fundadora del Focolar, va escriure l'any 1979 amb la intenció d'ajudar-nos a fer vida la paraula de Déu. És una paraula de Jesús a l'Evangeli de Joan. Escoltem-la atentament.
Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. El qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res.
T'imagines una sarment separada del cep? No té futur ni esperança, no té vitalitat i no li queda un altre que assecar-se i ser cremat. El qui està en mi i jo en ell. T'adones que Crist parla de la teva unitat amb ell, però també de la seva unitat amb tu? Si tu estàs unit a ell, ell està en tu, està present en el més íntim del teu cor. I d'aquí neix una relació i un col·loqui d'amor recíproc, una col·laboració entre Jesús i tu, que ets deixeble seu. I aquesta és la conseqüència, donar molt de fruit, exactament igual que una sarment ben unida al cep dona un raïm saborós. Molt de fruit significa molt, no poc. I això vol dir que sabràs portar a la humanitat que t'envolta un corrent de bondat, de comunió i d'amor recíproc.
Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. El qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res.
T'adones, doncs, que Jesús no demana directament el fruit, sinó que el veu com una conseqüència del romandre units a ell? A més, el verb usat per Jesús, estar, romandre, no dona la idea de moments en els quals es dona fruit, sinó d'un estat permanent de fecunditat. Per donar un fruit durador que tingui el segell diví, és necessari estar units a Crist, i com més unit estiguis a ell, més fruit donaràs.
Chiara Lubich.
Paraula feta vida.
Avui, en aquesta secció de testimonis de vida, jugarem a l'entrevistador entrevistat.
Vaja.
Per què dic això? Doncs perquè el testimoni que ens arriba és el de Lluís, precisament.
Bueno, sí, és que jo vaig tenir una primera Mariàpoli, també, però una Mariàpoli de l'any 1960, quan era una mica més jove, per descomptat. I això va ser justament a Friburg, a Suïssa, que era l'última Mariàpoli internacional, perquè a partir d'aquell any ja les Mariàpolis s'anaven fent a cada país on els folclors estaven presents. Bueno, doncs ho explicaré unes pinzellades,
sí,
no?
Sí, vinga.
Unes pinzellades serien que, bueno, en aquell temps jo vaig conèixer el moviment del folclor a través d'unes folclorines i folclorins que van venir a Barcelona. Jo estava fent el servei militar. Bueno, no, vaig conèixer ells una miqueta abans de fer el servei militar. I també el temps que tenia lliure estudiava italià, entre altres coses. Un dia un folclorí em va dir, escolta, Lluís, i també un altre amic meu, que sempre anaven junts, no? Es deia Robert, va. Mira, l'any que ve hi haurà una Mariàpolis a Friburg, a Suïssa. Clar, jo no sabia que era la Mariàpoli. Ell, bueno, em va donar una explicació, però dius que no t'ho puc explicar, no? És necessari que hi vagis, no? Perquè és sobretot una experiència de vida, com he dit abans. Jo me'ls dic, home, seria interessant, perquè a mi m'agradava allò que aquestes persones m'explicaven, aquesta manera nova de viure l'Evangeli, per mi, no? Almenys. Però dic, mira, noi, però això és impossible. És impossible perquè jo estaré fent el servei militar, era el temps de Franco, escolta, la mili no és una cosa que tu dius, me'n vaig de vacances, no? Si no, diu, això és impossible. I ell va dir, bueno, però si és voluntat de Déu, pues, tu aniràs a la Mariàpolis. Dic, home, sí, esclar, com un absurd. Dic, sí, i si és voluntat de Déu que un burro voli, doncs volarà, no? Per dir que jo estava segur de que no anava a la Mariàpoli. Bé, per explicar un poc les paraules, resulta que en un examen que es va fer a l'Institut Italià, on jo estudiava italià, era una convocatòria per una beca d'estudis, justament a Itàlia, a Garda, al llac de Garda, la població de Garda concretament. El meu amic i jo vam dir, home, no val la pena presentar-nos perquè hem faltat a moltes classes, per la mili... Però després ens van repensar i van dir, escolta, i si ens hi presentem? Perquè no la guanyarem, però en tindrem l'experiència per un altre any. Al final ens van presentar i, oh, sorpresa, perquè tot el procés estava marcat per la sorpresa. Ens van donar la beca. Caramba, sí, però ara com anem a Itàlia si estem fent el servei militar? Aquest era el problema de base, no? A veure, la necessitat, aguditza l'ingenio, vam escriure en una instància al capità general de la regió i, oh, sorpresa, una altra sorpresa, ens va autoritzar a anar cap allà. Bueno, no ens ho podíem creure, no? Sortir del desert de la mili i anar a l'oasi de Garda, llac de Garda, tot de joves, temps lliure, etc. En fi, pues, bueno, va arribar el moment, vam anar cap allà, i magnífic, tal com havíem pensat, un temps meravellós. Un dia rebem una trucada des de Suïssa, qui ens trucarà? Perquè no és com ara, que tinc el mòbil de seguida, no?
Clar.
No, m'ha dit, demà a les 9 del matí heu d'anar a locutori tal, que algú us vol parlar. I, oh, sorpresa, era un folclorí que ens deia, escolta, vosaltres esteu aquí a Itàlia, Suïssa està al costat. Per què no veniu a la Mariàpoli? Home, bueno, aquí estem també dins d'una institució que tampoc podem així marxar per les bones. Però bé, vam demanar permís al director d'aquell institut, d'allà de Garda. Va ser més fàcil que amb el capità general. Ens va donar permís per anar 3 dies o una setmana una mica llarg. I total, que vam anar a la Mariàpoli. Bueno, això anava de sorpresa en sorpresa. No recordo massa de què es va parlar, però el que sí recordo era una sala bastant gran, bastant plena, amb gent també de diferents colors, etc. Però sobretot, que la relació que hi havia entre ells, una relació que no sabia com definir, no? Si de tendresa, de comprensió... Després vaig saber que això era el fruit de la presència de Jesús que es produeix quan les persones s'estimen com ell es va estimar. I això va ser un impacte profund dintre de meu que m'ha servit per aprofundir cada vegada més en aquesta vida meravellosa.
Gràcies, Lluís.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
Bé, i ara sí, acabem ja el nostre programa. Ens toca acomiadar-nos, no, Lluís?
Pues sí, sí, efectivament, ja estem al final. I, però abans d'acabar el programa, com sempre, escoltarem la reflexió de l'Antoni Pedragosa.
I tornarem el proper dimecres, fins a l'últim del mes.
Bona nit.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
La frase final del lema de la nostra trobada anual, la Mariàpolis, que aquest any se celebrarà a Logronyo, és conèixer per estimar. Evidentment, no podem estimar allò que no coneixem. Conèixer és, per tant, el primer pas d'una història que, si va bé, no s'hauria d'acabar mai. Què és exactament estimar? Estimar és tot un conjunt de coses que començaria per conèixer, acollir, acceptar l'altre tal com és. Tots som diferents, no hi ha ningú igual, i acceptar els altres quan aquests són molt diferents sovint no resulta fàcil. Doncs bé, el primer pas amb aquest art d'estimar seria l'acceptació incondicional de l'altre, sigui com sigui. Després hi ha tota la dimensió solidària de l'amor, que és el saber ajudar, saber compartir, saber donar, i l'expressió més genuïna de l'estimar seria la gratuïtat, que seria donar sense esperar res a canvi. I això, a primera vista, que sembla difícil, resulta que la gent que opta a la seva vida per aquesta actitud solidària i gratuïta, resulta que són gent alegre, feliç, sense temps per decepcionar-se de res i de ningú. Estan de volta de tot. La vida generosa trenca barreres i obre uns horitzons magnífics i increïbles. Un llibre que ha estat un autèntic best-seller a tot el món ha estat A l'art d'estimar, de l'Eric Fromm. Aquest llibre parla del poder terapèutic de l'amor. Estimar ens sana dels nostres ressentiments i de tot allò de negatiu que hi ha en la nostra manera de fer i de ser. Ens allibera dels nostres esclavatges. Ens obre el camí a una vida més plena. Si mirem els altres sense jutjar-los, sense importar-nos si són simpàtics o antipàtics, si són d'aquí o són d'allà, si són dels meus o són dels altres. Si fem això, hem donat un primer cas. Cal netejar-nos de prejudicis i obrir el nostre cor a tothom. I cal que siguem els primers en fer-ho, començar nosaltres. No esperar que comencin els altres, perquè resulta que si els altres no comencen, tot quedarà per fer. I després, un esforç per l'empatia, la capacitat de posar-nos a la pell de l'altre, de comprendre l'altre, de compartir els seus dolors, les seves preocupacions. Això implica alliberar-nos de les nostres preocupacions per poder estar atents a les preocupacions i a les cabòries dels altres. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.
Has escoltat En clau de fraternitat.